A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No ho podem normalitzar, de cap de les maneres. No ens hi podem acostumar, no podem desentendre'ns ni ser cada dia una mica més indiferents. 5 presos polítics més, ja en són 9. Una exiliada més, ja en són 7. Precisament el mateix dia que les Nacions Unides, que l'Alt Comissionat de Drets Humans, torna a renyar a Espanya, com les grans ONGs, observadors d'arreu i premsa internacional, exigint que respecti els drets polítics. I és que això ja no només va d'independència, va sobretot de defensar els drets civils i polítics fonamentals, d'aturar una regressió democràtica espanyola, una deriva autoritària que està pervertint les regles més elementals de l'estat de dret, la separació de poders, la llibertat d'expressió, la legitimació de l'ús de la violència per resoldre un conflicte polític, l'abús de poder, la prostitució d'eines bàsiques del sistema democràtic, un tribunal que intenta dirigir un Parlament tergiversant fins al punt de convertir les manifestacions pacífiques del procés en un segrest d'hostatges amb trets a l'aire. Segons Llarena, no ho podem normalitzar.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No ho podem normalitzar perquè no és normal. No és normal haver de marxar a l'exili per poder fer-li de mare a l'Agnès, que s'ho mereix molt, perquè no és normal no poder celebrar l'aniversari d'una filla empresonat de nou a Estremera, perquè no és normal haver-se d'acomiadar entre llàgrimes de la família i la porta del Parlament, elegit democràticament, no és normal veure els escons buits amb llaços grocs. Per això, avui els solidaris de Catalunya Ràdio no farem el programa que teníem previst, no podem fer-lo. I això que aquesta setmana hem viatjat fins a Múrcia precisament per parlar-vos d'una repressió policial i d'una llei mordassa que ja no només afecta els catalans, no només afecta els rapers, el Tònic, Hassel, el llibre Farinha, l'exposició sobre presos polítics de la Fira Arco, els nois del Sasso, les devolucions en calent, els refugiats. 194 nits seguides de protestes, 6 mesos ja, fa que els veïns del sud de Múrcia reclamen el soterrament de les vies de l'AVE, una revolta que la mà dura del PP, amb multes fins i tot per menjar pipes, amb actitud desafiant, no està sufocant. Hem parlat amb manifestants, amb els veïns, que es queixen de la construcció d'un mur de 5 metres d'alt que dividirà els murcians, marginant els barris més empobrits, més populars, aïllant-los de les escoles i els metges. I ens han dit això.
Van de golpes muy fuerte, con la multa, con la represión. El otro día la imagen perpéntica de ver policía con sus fusiles.
Podrán pagar porrazos, podrán multar, pero no nos van a quitar.
Que vamos a seguir aquí y vamos a luchar hasta el final.
Esto es un estado policial que no se ha conocido ni en la época de Franco en Murcia. Y hay que decirlo alto y fuerte, esto tiene un nombre. Me siento avergonzado del estado policial que tenemos.
Estamos en una represión absoluta, absoluta. Parece que estamos en estado de sitio. Nos creemos que estamos en democracia, pero no en Murcia. En Murcia que nadie piense que hay democracia. Tenemos terrorismo gubernamental.
Los partidos políticos están viendo que se les ha acabado el chollo de gobernar con una sociedad sumisa. Nos podrían tapar la boca. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos con la misma estrategia. Nos han engañado muchas veces. El soterramiento ha sido la promesa electoral más repetida y más incumplida durante los 25 últimos años.
Es indignante. Si lo único que queremos es soterramiento, no queremos otra cosa que soterrar.
Divide aún más y hace que esta parte de Murcia vaya a ser un gueto.
Llevamos muchos años de mentiras y ya la gente no se lo cree.
Es un capricho.
Sí.
Y es un capricho basado en que conseguiremos una ciudad distinguida si llega un tren distinguido por el que viajará la clase distinguida de esta ciudad. Es un absoluto capricho. El problema es de una clase política totalmente cerrada al deseo de una ciudad.
Una nit de lluna plena, tramuntar amb la corena lentament, sense
Però de la revolta a Múrcia en parlarem dissabte que ve. Els solidaris no us ho perdeu. Avui, en aquest dia gris, els solidaris volem saber què en pensen els defensors dels drets humans, els moviments socials, les advocades i les principals ONGs del país sobre l'empresonament de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa, de l'exili de Marta Rovira, ONGs que s'ocupen sempre de drets humans, justícia social, democràcia i pau, sovint a l'altra banda del món, de conflictes llunyans, atacs a drets civils i polítics que, malauradament, ara també patim a casa. Justícia o venjança? I què en pensen de la crida que ha fet el president del Parlament, Roger Torrent, a bastir un front democràtic ampli contra la repressió? Saludem el Jordi Armadans, director de Fundipau, Fundació per la Cultura de Pau i el Desarmament, politòleg, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
Ahir vas escriure: les grans injustícies poden desanimar i entristir, però només hi ha una manera de combatre-les, amb més i millor feina. Explica't.
Bueno, no vaig escriure exactament ahir, però em serveix. Malauradament em serveix aquest tuit per tota aquesta època, perquè va sortir d'un dia en el qual algunes de les notícies que m'arribaven eren molt desagradables i la sensació d'ofec per aquesta situació em va fer pensar que davant de situacions molt injustes el que cal fer és treballar molt més. És a dir, en lloc de desanimar-se o de deixar-ho tot per terra, el que cal és esforçar-se molt més a ser molt més efectiu per combatre aquestes injustícies, no? Per tant, era una manera d'autoanimar-me davant de la situació, i malauradament serveix per molts aquestes setmanes que estem vivint.
Carla Vall, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Advocada, penalista, membre del Centre per la Defensa dels Drets Humans Iridia i de Dones Juristes. La necessària neteja de la judicatura d'herència franquista no es va fer i ara en paguem les conseqüències.
Sí, és un tuit dur i jo crec que ens ha de portar a pensar com té afectació això avui en dia. Feina que no es va fer en el passat per falta d'una cultura democràtica i que ens està afectant amb aquesta falta de cultura o lectura democràtica per part dels jutges. Continuem pensant, no, en els àmbits judicials com si l'estat espanyol continués aïllat del món, i tenint al final del camí el Tribunal Europeu de Drets Humans, sabent i coneixent que segurament tombarà aquestes decisions en algun moment o altre, amb el pas dels anys, evidentment, però que en tot cas, quan arribi aquesta condemna, ja l'assumirem, com si això no tingués conseqüències de manera immediata a nivell polític i també a nivell humà.
Luca Gervasoni, director de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta, i vocal de la FEDE, la Federació d'Organitzacions per a la Justícia Social. Bona tarda.
Bona tarda.
És imprescindible treballar la unitat d'un moviment que faci front a aquesta contínua retallada de drets, llibertats i repressió. Els drets civils són patrimoni col·lectiu i reivindicar-los quelcom que ha de sobrepassar l'independentisme. No sé si has parlat amb el president del Parlament, Roger Torrent, però apunta el mateix.
Bé, no, és un tuit que vaig fer ahir a la tarda i a la nit, que era a Plaça Catalunya, la veritat, amb un ambient bastant emotiu, diguem. Jo crec que va ser un dia bastant dur, per menys per moltes de les persones, i justament el que em preocupava era que tinc una sensació forta de que hi ha una part molt important de la població de Catalunya que creu que per defensar les seves idees, que entenc que són contràries a la independència, diguem, d'alguna manera, és necessari, es legitima determinades repressions, retallades de drets i llibertats fonamentals. Jo crec que hem d'intentar fer aquest salt, hem de cosir aliances que vagin molt més enllà de blocs, en aquest sentit, i crec que per fer front, diguem, a tota aquesta retallada que estem visquent, aquesta regressió democràtica, és essencial que una part molt important, diguem, d'aquests dos blocs sapiguem treballar plegats, diguem.
Maria Vila, advocada de drets, el col·lectiu de juristes catalans que combat legalment els atacs contra els drets fonamentals, i també la catalanofòbia. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta situació no es pot normalitzar de cap manera.
Jo crec que, i això, quan dic això, que ho dic sempre que puc, em refereixo sobretot des d'un punt de vista polític, que crec que ara mateix és el que podem exigir. El carrer està mobilitzat, jo crec que hi ha un consens de dir això no es pot normalitzar, i la qüestió és, dins de les institucions, com s'intenta revertir aquesta situació. Jo crec, i ara vaig molt més enrere, que sempre que hi ha hagut un intent per part dels grups parlamentaris, per part dels candidats a la investidura, de afluixar, que al final passa per humiliar-se, diguéssim, això no té cap conseqüència més que un gaudi, fins i tot, en la humiliació per part de l'Estat i tots els seus estaments de portar això fins a cada vegada més lluny. Llavors, jo crec que l'acte de dignitat no passa només, des del meu punt de vista, per fer una declaració institucional i solemne on s'hi pugui sumar tothom, que evidentment hi estic molt d'acord, sinó fins a quin punt això no es normalitza. Jo crec que partim, i en el fons el d'ahir, el que va passar ahir també ve d'aquí, no? De com fins a quin punt un Parlament democràtic escollit en unes eleccions imposades, que evidentment l'Estat espanyol les convoca per guanyar, pot normalitzar que no poder triar el candidat que li plau en cada moment amb les seves pròpies majories democràtiques. Jo crec que anar a remolc de la repressió vol dir exactament fer triomfar la repressió, i és, crec que és el que desgraciadament hem vist fins ara, i crec que és urgent començar a revertir-ho.
A vosaltres, Jordi, Carla, us convenç aquesta crida que ha fet el president Torrent, un front democràtic ampli contra la repressió?
Bueno, el que està clar és que la situació és bastant alarmant i cada cop ho és més, diguéssim. És a dir que potser fa uns mesos podíem parlar d'excepcionalitat, ara ja hauríem d'inventar un altre terme per definir el que estem vivint, i no està clar que s'aturi, és a dir, que la situació pot durar, no?, encara més, i incrementar-se. Llavors, davant de fets excepcionals, calen respostes excepcionals, no? I en aquest sentit, jo penso que a Catalunya hi ha un consens majoritari de moltes forces i moltes sensibilitats de que aquesta repressió, aquesta resposta autoritària, punitiva i repressiva a un problema polític és inacceptable, i això penso que aquí sí que hi ha una gran majoria, i per tant penso que ha d'haver-hi d'alguna manera, no em fico en quina mena d'articulació i quina mena de proposta concreta, però en qualsevol cas aquesta energia s'ha de poder canalitzar, perquè està clar que davant d'aquesta repressió i aquesta resposta autoritària, si hi ha respostes fragmentades i no unitàries, llavors és més fàcil exercir aquesta repressió, no? Perquè de moment es troba poca oposició, no?
Sí, jo penso bastant en línia del que comenta en Jordi, i pensem com està vertebrant l'Estat espanyol aquesta repressió, no? Està fent servir dos pols. D'una banda hi ha el focus sobre Catalunya, i aquesta estratègia repressiva d'anar generant presos polítics i també que es dipositin totes aquestes forces del país en treure'ls al carrer i en què puguin tornar les persones exiliades, lògicament. Però, a més, està vertebrant una altra estratègia paral·lela, que és un atac directe a la llibertat d'expressió, no? Perquè siguem nosaltres mateixos qui ens autocensurem. Uh-huh. Tenim claríssim que a l'hora de no poder-nos expressar no podrem demanar drets. I aquí és, jo crec, on podem eixamplar aquest moviment. És on podem tenir clara la idea de dir és que això no està afectant només Catalunya. Ja el Pol fa molta estona que ha virat d'independència sí, independència no, i per mi el focus està en democràcia sí, democràcia no.
Però potser trobem a faltar els demòcrates espanyols, no? Haurien de reaccionar ni que siguin defensa pròpia.
Bueno, és que aquí jo crec que jo vaig una mica més enllà, que l'origen, és a dir, tot això es desferma per una qüestió molt clara, que és que es fa un referèndum d'autodeterminació. No havia passat mai abans, perquè mai abans s'havia fet un referèndum d'autodeterminació. I aquesta regressió, o sigui, el que va al cor dels fonaments d'aquest règim del 78 no és la llibertat d'expressió en si mateixa. Tot això ve després, quan es planteja un repte que hi va a la columna vertebral mateixa. Llavors, ho hem vist, la hipocresia dins mateix d'això. La setmana passada es proposa aquella moció sobre la llei d'amnistia d'Esquerra i el PSOE surt a dir que estan aprofitant aquest moment de feblesa de l'Estat per parlar d'altres coses. No, és que estem parlant d'això mateix, i en qualsevol cas la feblesa de l'Estat no hauria de tenir res a veure quan és una qüestió que tu secundes en principi més enllà del moment actual. Llavors, jo crec que més enllà d'aquest front comú no hauríem de perdre de vista per què som en el moment on som i quin és el moment en què tot es desferma. Ho va dir, i això no em canso de repetir-ho a tot arreu on vaig, el president del Tribunal Suprem a la inauguració de l'any judicial al mes de setembre, quan el referèndum, o sigui, quan encara no havia començat la onada repressiva, que s'inicia d'una manera molt clara a mitjans de setembre, diu que la unidad de España és la base única irreductible del Estado de Derecho. Això per mi és definitori de tot, no és res més que això. Vol dir que tu ets molt demòcrata fins que t'ataquen una cosa que està molt per damunt d'això. I per mi aquesta és la qüestió. Jo no tinc cap dubte, és molt grandiloquent dir-ho, però tinc els meus dubtes si, per exemple, les condemnes a Valtònyc i a Pablo Hasél haurien tingut lloc sense aquesta circumstància concreta del que ha plantejat Catalunya, que, insisteixo, no va res més que al cor de tot això d'una manera com no s'havia fet fins ara.
Luca, Jordi, les ONGs, esteu preocupades? Ho hauríeu d'estar d'altres problemes del món, de països empobrits? En quins països amb què treballeu habitualment ens trobem aquests atacs a la llibertat d'expressió, aquesta repressió de drets civils, de drets polítics?
Bueno, la veritat és que per posar una mica més de problema encara a la situació, el que hem de constatar i dir és que el context global en el que ens trobem és un context dur. És a dir, tenim un president nord-americà que intenta que no entri gent d'altres països perquè li passa per la xaveta, diguéssim, sense cap mena de criteri, a banda que és racista, però sense cap mena de criteri tècnic, diguéssim. Tenim Erdogan, que va empresonat a milers de persones, arran de la resposta a un cop d'estat, un intent de cop d'estat, i s'ha carregat intel·lectuals, professors, mestres, de tota mena, amb l'excusa d'això, i això s'ha fet sense cap problema. És a dir, estem en un context, i a Europa, què hem de dir, no? És a dir, hi havia una manifestació avui pel tema d'Open Arms, i bueno, és a dir, les persones que posen en perill la seva vida per salvar la vida de refugiats que fugen de la guerra, poden ser condemnades. És a dir, el món que tenim avui dia és molt bèstia. I la regressió de drets és molt important. Per tant, el nostre, a més, s'insereix en aquest context. Per tant, bueno, hem de ser-ne conscients.
Luca.
Jo, com has comentat al principi, treballo en una ONG que centra la seva feina sobretot en matèria de protecció de drets i construcció de pau a la Mediterrània. I la meva mirada és que des del 2011, diguem que es va viure un procés en el qual hi havia una demanda social molt forta a tota la regió d'aprofundiment democràtic, d'avançar en matèria de drets i de democràcia, durant els últims anys jo, diguem, he estat testimoni directe d'una regressió global a nivell de tota la regió fortíssima. Diguem, en les meves pròpies cans, diguem, he estat arrestat i expulsat dues vegades de Palestina per motius de seguretat, per motius de que la defensa de drets, diguem, ficava en risc l'estat d'Israel. Posteriorment vaig anar a viure al Marroc, vaig ser arrestat i expulsat per haver organitzat un acte en defensa dels drets LGBTI. Posteriorment vaig intentar a Argèlia i també vam ser expulsats. Diguem, jo tinc una sensació general, diguem, de que la seguretat o l'estat de dret, diguem, almenys com s'està intentant impulsar des de determinades instàncies, cada cop està més en contra de tothom que practica el dret a la protesta, el dret a la dissidència i el dret a la no violència. I sincerament, quan vaig ser expulsat l'últim cop del Marroc i vaig venir a viure a Barcelona, no m'ho esperava, diguem, arribar a un estat en el que de cop un institut com el meu, per dir-se ara Institut per la No Violència Activa, entenc que estem sota risc, diguem, perquè la no violència, diguem, d'acord, no?, a tot l'autor del jutge Llarena, està perseguida, està criminalitzada, diguem, estem en un moment molt fosc.
13 dirigents processats per rebel·lió, delicte que demana l'ús de la violència, que mai no s'ha produït en el procés català. Està el jutge Llarena tergiversant fets, jugant amb la semàntica fins al punt de comparar, doncs això, manifestacions pacífiques amb la violència d'un segrest d'hostatges amb trets a l'aire. Podem escoltar com sonen els segrestadors amb hostatges i trets a l'aire aquí a Catalunya? És el canten el Virolai, manifestants el 20 de setembre.
Miquel del Roig, aquí crec que val la pena homenatjar sempre.
Són 80 pàgines d'una interlocutòria plena de judicis hipotètics sobre la violència que podria haver-se acabat generant a partir de la conducta dels processats, però sense cap imputació concreta d'alçament violent ni dels empresonats ni de ningú, no? És una utilització perversa del procés penal.
No, absolutament, i a mi, no, i no sé si la Carla comparteix això, que jo tinc una crisi professional tremenda, perquè és una sensació d'absurditat, de que la teva feina, que tu creus que interpretes les lleis de la manera més exacta possible, però ja no només amb la manera més exacta possible segons la lògica, sinó segons la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem o de jurisprudència de tot tipus, per entendre'ns, i del Tribunal Europeu de Drets Humans, doncs tot això deixa de tenir sentit per una interpretació absolutament tergiversada on Llarena mateix entra a discutir qüestions semàntiques de quina diferència hi ha entre l'adverbi violentament i violència, per exemple, i tot això en realitat queda de passada, tot i que això ja li serveix per justificar l'empresonament o el processament per rebel·lió, perquè al final acaba dient que en qualsevol cas, cosa que també és una aberració jurídica, tot porta a pensar que al final de tot aquest procés s'hauria acabat utilitzant la violència tal com l'entenem i tal com l'entén el tipus penal de rebel·lió. Tot això, clar, causa una indefensió total, no només als propis processats i empresonats, sinó a la ciutadania en general i al conjunt dels espanyols, per suposat, que a mi em preocupa molt com no hi ha, i lligo una mica amb el que deia la Carla abans, que no hi ha una cultura democràtica on amb una presa de consciència, i fins i tot diria que això és una mica culpa de tots, de tots nosaltres, de com en aquests anys com que ja es garantia unes certes condicions del que hem entès sempre per benestar, doncs no calia prendre consciència del que és un estat de dret i del que és l'antiautoritarisme. I ara ho estem veient amb una normalització total per part del conjunt, sobretot de la societat espanyola, i jo diria que part de la catalana, naturalment.
Carla, tens la sensació que no es persegueix cap delicte realment comès, sinó que es vol liquidar una opció política atribuint un delicte que només està a la imaginació del jutge.
Clar, aquí està el problema, que aquest delicte no només està a la imaginació del jutge. Aquí el que ens estem carregant és la separació de poders de l'Estat, perquè hem vist constantment com diversos polítics del govern anaven fent referència constant a la resolució d'aquest procés. És a dir, d'alguna manera s'han trencat les barreres, aquests dics de contenció entre els poders de l'Estat, perquè siguin els jutges que encarnin aquesta figura italiana del giudice combatente, no? Que encarnin aquesta voluntat de combatre el que no es pot en política dins d'una seu judicial. I, de fet, avui mateix ho hem vist, no? Miquel Iceta deia, com que políticament ho estem fent d'una manera inútil, per això posem togues. I aquí retorno amb el que deia la Maria, és que completament el que havíem après, la cultura de drets que havíem adquirit o que havíem pretès defensar com a advocades, veiem que s'ha destruït, que s'ha aniquilat pel camí i que potser segurament no hem estat prou atentes en quan va començar aquest procés, perquè exemples de retrocessió de drets a nivell de l'Estat espanyol ja en teníem d'abans, l'únic que ara els hem trobat d'una manera massiva i hegemònica.
L'euroordre contra Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí, Puig, que ha reactivat Llarena, el Rei Internacional contra Rovira, té possibilitats de prosperar, penseu?
Jo crec que d'entrada haurien de començar per omplir el formulari de l'euroordre en anglès i identificant i esmentant els delictes pels quals se'ls permet o se'ls intenta processar. Jo crec que no, però i ho anirem veient segurament. I en aquest sentit, el fet que tots els exiliats estiguin força dispersats ens ho farà encara més clar de fins a quin punt l'Estat espanyol és una anomalia total dins de la Unió Europea, que la pròpia Unió Europea s'ha vestit també a partir d'uns interessos econòmics, que quan se'ns parlava dels continguts dels drets humans i dels drets socials, en realitat tot això estava buit perquè servia la Unió Europea a unes estructures que no tenien res a veure amb això. I ara jo crec que fins i tot per primera vegada es posarà de manifest més que mai les anomalies i les diferències que hi ha dins d'aquesta pròpia Unió Europea amb estats o regions o parts d'aquesta Unió Europea on tenen una cultura democràtica molt més arrelada. Jo sempre ho dic, el Regne Unit, que jo tinc uns quants amics al Regne Unit que a sobre, per a més, inri són jueus, és a dir, doblement minoritzats. Clar, hi ha qüestions, el fet d'identificar-se, per exemple, pel carrer és considerat feixista directament, el fet d'haver de portar el que aquí coneixem com a DNI. Hi ha una cultura, tornant al que deia abans, una cultura democràtica de coses que aquí hem assumit com a completament normals i que no som conscients fins a quin punt són una rèmora del franquisme, que allà no ho són, i ara es posarà de manifest segurament més que mai amb totes aquestes euroordres que pretenen cursar-se, que jo crec que ja se sap des del Tribunal Suprem, que no tenen cap possibilitat de prosperar, perquè, de fet, quan la retira, en el cas de Puigdemont, ja ho diu tal qual a la interlocutòria, és que és grossíssim que la retira perquè pensa que no prosperarà i diu, i total, si algun dia aquest senyor vol ser investit, haurà de tornar, llavors ja el detindrem aquí. I tot això ho anirem veient aquests dies, jo crec que d'una forma molt, molt clara, que d'alguna manera, no sé si forçarà la Unió Europea a posicionar-se, perquè aquí també hem fet volar coloms amb no, això Europa no ho permetrà, jo crec que sí que ho està permetent. Altra cosa és que posi en entredit les seves pròpies institucions i els seus propis estaments judicials.
Quina resposta possible hi ha, per exemple, si està prevaricant el jutge Llarena, se'l pot denunciar? Tindria recorregut una denúncia a la justícia europea o davant dels tribunals dels drets humans a Estrasburg, o també és fer volar coloms?
Carla...
les advocades avui tenim les preguntes més difícils. A veure, evidentment sí que hi ha un punt en què podem pensar que aquest jutge ja està prevaricant. És claríssim que no s'estan donant un dels elements bàsics del tipus objectiu penal, que és la violència, això ho ha pogut observar tothom. Catedràtics, catalans, no catalans, i d'arreu estan posant el focus sobre aquest fet, però és que, a més, hi ha molts altres elements que entren en joc, no? Tot el que seria doncs, la necessitat de la presó de manera preventiva, que és una excepció a la norma i no al revés. I llavors, en aquest segon focus de posar els ulls constantment a Europa, no? Perquè estem esperant i estem posant l'expectativa en que vingui algú de fora i digui, esteu veient el que ens estan fent, a mi m'agradaria comentar que, per exemple, la setmana passada nosaltres estàvem al Tribunal Permanent dels Pobles de aquesta anyera sobre Turquia i els kurds, i els kurds no van estalviar cap oportunitat d'anar-nos interpel·lant els catalans que érem allí, no? Dient que estàvem en una situació similar, però que no fóssim il·lusos, que veiéssim durant quants anys Turquia ha estat vulnerant els seus drets de manera constant. És a dir, jo penso que les expectatives del que podem esperar d'Europa han de ser sempre tenint en la consciència de que serà una resposta lenta i que arribarà tard. Per tant, jo penso que d'alguna manera on hem d'eixamplar les bases i on hem de posar el focus és precisament dins de l'estat espanyol.
Jordi, que més cal que passi perquè la Unió Europea reaccioni? Aquí no hi ha morts. Al Mediterrani sí, milers de morts, ningú no fa res, tens cap expectativa?
Bueno, és una mica el que deia abans, que penso que el catàleg de vulneracions de drets humans avui dia és molt notable, molt significatiu, i la majoria de poders polítics del món o participen d'aquest catàleg de vulneracions o com a mínim són indiferents, no? Per tant, certament la crisi catalana comparada amb moltes altres situacions que hi ha al món no és la més urgent, això és objectivament així, no? Per nosaltres pot ser molt, molt frapant, però vist globalment no. Per tant, no tinc una especial sensació que hi hagi una urgència per part de cap carpeta, de cap cancelleria ni cap organisme internacional, però sí que és cert que el conjunt de situacions estrambòtiques, absurdes i injustificades que s'estan donant sí que aixequen doncs, una certa alarma, no? I en l'àmbit de moviments socials i ONGs, doncs, òbviament, hi ha una tensió significativa pel que està passant i, bé, són aliats que en algun moment poden, ja són necessaris, però poden ser encara molt més necessaris, depèn del que passi, no?
Són 2:45 de les 4 de la tarda. Per cert que Elisenda Pelosí acaba de ser elegida nova presidenta de l'ANC. Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio avui en aquest programa especial perquè no podem normalitzar de cap de les maneres els empresonaments polítics i l'exili que resolgui per via judicial i polític un conflicte polític. I avui estem convidant defensors dels drets humans, moviments socials, advocades, les principals ONGs del país a dir-hi la seva. I saludem ara al Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina valoració en feu de tot plegat?
Doncs, a veure, a mi personalment em preocupa. Em preocupa el que va passar ahir, m'entristeix. Hi ha gent que la que coneixem personalment i a part de la coneixença personal em preocupa el fet. I em preocupa perquè no és un fet aïllat. Em preocupa perquè estic preocupat pel que passa a Múrcia. Estic preocupat perquè l'Helena Maleno segueix sense saber quin és el seu futur i perquè aquesta setmana el govern ha negat que la policia espanyola estigui darrere d'aquest tema quan és evident que ho està, no? Em preocupa pels joves del Sasso. Em preocupa perquè aquest ha estat tan preocupat per complir els seus compromisos ha complert només amb un 15 o un 14% dels refugiats que havia de portar, no? Em preocupa perquè la frontera sud seguim tornant gent. I en el fons, aquesta gent que han empresonat aquests dies tindran focus mediàtics que seguirem el seu cas. Però hi ha de molta gent que del que passa a la frontera sud, de les devolucions en calent, i de molts altres temes, ni tan sols en tindrem la informació. I em preocupa aquesta involució, aquest poc respecte pels drets humans en general, que el nostre estat està fent, però que és un tema que, malauradament, estem veient a tot el món.
En quins països amb què treballeu habitualment us trobeu amb aquests atacs a la llibertat d'expressió, aquesta repressió de drets civils i polítics?
És cert que hi ha països on d'una manera sistemàtica no s'han respectat els drets humans, però molt més preocupant que els països no s'han respectat, que és una lluita que cal fer, ens preocupa molt que aquesta és una acció que estem veient arreu. A Sud-amèrica, l'any passat, van morir 112 defensors dels drets humans. En una situació d'Amèrica Llatina on les democràcies han progressat d'una manera bastant correcta, no? Però hi ha una involució general de tots els aspectes. No em preocupa tant els països que d'una manera específica fa temps que no respecten els drets humans, sinó em preocupa aquests països que sabien com es respectar els drets humans i on hi ha una involució que fa molt preocupant la situació.
Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya, moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
I saludem ara també al telèfon l'Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, organització que precisament celebrarà els seus 50 anys, mig segle de promoció i defensa dels drets humans, la justícia social i la pau. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda.
És una violació greu de drets humans, un atemptat als principis essencials d'un sistema democràtic, dieu.
Doncs sí. La veritat és que estem horroritzats i indignats. No ens esperàvem que la cosa arribés a aquests extrems d'indignitat, sincerament. A més, nosaltres ara, com deies, estem celebrant el 50è aniversari i estem fent memòria que a l'inici de Justícia i Pau vam haver de lluitar contra la dictadura, vam haver de reclamar l'amnistia dels presos polítics, vam haver de denunciar la violació de drets humans que es produïa en aquell moment, i 50 anys després ens adonem que estem exactament en el mateix punt. Això és realment lamentable, sincerament.
Això us volia preguntar. En 50 anys de vida, Justícia i Pau les ha vista de tots colors. A què us recorda aquesta deriva?
Doncs és el que us deia, una situació molt similar a la del franquisme, perquè l'actuació dels tribunals espanyols és, en aquesta qüestió, si més no, és una actuació clarament de caràcter autoritari. De caràcter autoritari, perquè s'està abusant del dret penal, s'està abusant de la llei, forçant la llei penal, interpretant-la de manera esbiaixada per empresonar i per reprimir l'actuació política de dirigents polítics amb els quals es pot estar d'acord o no, que potser la seva actuació pot ser discutible o no, això és una qüestió opinable, però que estaven actuant d'acord amb el que és una democràcia, és a dir, doncs expressant unes idees, representant uns electors, no? Aquestes persones representaven milions de persones. Com es pot considerar que la representació de milions de persones pugui ser delicte en una democràcia? Això, amb el suport de la majoria absoluta d'un Parlament, que pot ser discutible, que pot ser, algú pot dir, bueno, és que estaven actuant d'una manera imprudent. Nosaltres entenem la discrepància. Entenem que pugui haver-hi persones que discrepin profundament de les decisions polítiques que s'han pres en aquests anys, però d'aquí a considerar que això és un delicte i un delicte de rebel·lió, això és delirant, simplement.
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, gràcies per atendre els Solidaris a Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Doncs gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Solidaritzar per Catalunya Ràdio.
Solidaris.
Som els Solidaris de Catalunya Ràdio, aquest programa especial amb el Jordi Armadans, la Carla Vall, el Luca Gervasoni i la Maria Vila. Coincidiu, suposo, plenament amb el que han dit el Francesc i l'Eduard. Jordi i Luca, vosaltres ho havíeu comentat. Carla, Maria, que en penseu? Creieu que s'està normalitzant, no s'està normalitzant la situació? Tu deies, Maria, també la part de la societat catalana està normalitzant-ho.
Sí, no, i avui en qüestions que són purament de drets, és a dir, la presó d'entrada per mi és una cosa que ja no amb una sentència condemnatòria, diguéssim, jo tinc els meus dubtes que hagi d'existir. La presó preventiva, naturalment, encara menys. I per sota d'això, el que em sembla una qüestió que em costa d'entendre que tothom no vegi, és que els familiars de les persones empresonades, fins i tot si consideréssim que les persones que estan empresonades han comès aquests delictes i han de ser a la presó, no tenen cap culpa dels actes de les seves famílies. I en aquest sentit, el que hem vist avui, que per això crec que ho estem normalitzant i que no ha sigut cap escàndol i que hi ha una part de la societat catalana que, lamentablement, pensa que és el més normal del món, que avui al Parlament s'ha dedicat un aplaudiment, que després podem discutir si és el lloc per fer-ho o si l'emoció ha d'estar deslligada de la política o no en determinats moments, que jo també tinc la meva opinió sobre això. Però la qüestió és que avui s'ha dedicat un aplaudiment a unes filles menors d'edat que estaven allà i se'ls ha volgut mostrar el seu suport, filles d'empresonats, i hi ha hagut una part del Parlament que s'ha quedat assegut al seu escó mirant cap a l'horitzó sense mostrar cap tipus de respecte. A mi això em preocupa moltíssim, perquè em sembla ja una mostra de, ja no de la humanitat, perquè al final la humanitat i els sentiments d'empatia és una qüestió molt subjectiva, però que és un fet que fins i tot jurídicament, si tu estàs d'acord que aquesta gent ha d'estar a la presó i s'hi ha de podrir molts anys, el que jurídicament no se sosté és que les seves filles o les seves parelles siguin culpables d'això i que les hagis de castigar amb el teu menyspreu. I això és el que també em refereixo quan parlo de normalitzar aquesta repressió.
Jo comparteixo gran part d'aquesta indignació, o tota aquesta indignació. Sí que voldria també, però, compartir una reflexió, diguem, acumulada en contextos d'altres conflictes on he hagut d'estar, on hi havia una polarització social molt forta. Jo crec que la repressió, quan existeix, per suposat es dona per via judicial, jurídica, governamental, però també crec, sincerament, que situacions de repressió no es podrien donar si no hi hagués, com a mínim, part de suport social. D'acord? O sigui, quan sí, hi ha determinat... Llavors, jo crec que no només hem de parlar de normalització, diguem, no puc parlar en nom de Catalunya ni de part de Catalunya, però sí que crec que, malauradament, existeix part de la població de Catalunya que no només ho troba normal, sinó que d'alguna manera considera que per defensar els seus drets en l'actual context és necessària aquesta repressió. Jo crec que aquí ens hem d'involucrar, diguem, totes les organitzacions que treballen en pau, en drets humans, hem d'intentar tendir ponts per tal que aquestes persones, diguem, que creuen que és necessària aquesta repressió, diguem, vegin altres maneres de canalitzar-ho.
Estem pendents de què passa amb l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, pendents també de si agafa o no un vol des d'Helsinki. Gemma Bonet, companya d'informatius de Catalunya Ràdio, bona tarda, última hora.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, efectivament, tenim novetats sobre aquesta euroordre que el jutge Pablo Llarena ha dictat contra Carles Puigdemont. Puigdemont havia de volar aquesta tarda des de Helsinki cap a Bèlgica i tenim un enviat especial allà, a Helsinki, en Jordi Baró, que ens explicarà doncs què és el que ha vist de moment. Jordi Baró, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora sóc davant de la porta de l'únic vol que hi ha aquesta tarda des de Helsinki cap a Brussel·les. És un vol que ha sortit ara mateix, quan són 4:45 a la capital finlandesa, i en el qual, si no és que Puigdemont hi hagi accedit per una altra via que no sigui la porta d'embarcament ordinària, Carles Puigdemont no ha agafat. És l'únic vol que hi ha directe des de Helsinki cap a Brussel·les aquesta tarda, i per tant la informació segura que tenim és que Puigdemont no ha agafat aquest vol, i que per tant tot apunta que podria continuar a la capital finlandesa, tot i que és cert que hi ha altres vies per arribar a Brussel·les aquesta tarda, això està clar. En tot cas, Puigdemont tancava avui un viatge a Helsinki després de 3 dies, un viatge que va començar divendres, que és el tercer que ha fet fora de Bèlgica des que hi va arribar a finals d'octubre, però l'euroordre que va dictar el jutge Llarena ahir es va creuar els seus plans, i per això aquesta incògnita sobre si finalment quedarà aquí a Helsinki o tornarà a Brussel·les. Aquí la qüestió clau és que la policia finlandesa ja ha rebut aquesta petició de la justícia espanyola perquè s'extradeixi a Puigdemont, però que les autoritats han demanat a Madrid informació addicional, i entre aquesta informació addicional hi hauria una traducció del castellà a l'anglès, i és en aquest decalatge, aquest temps que cal per fer aquesta traducció, el que permetria a Puigdemont volar de tornada o tornar d'alguna altra manera a la capital belga. Hem de recordar que no és la primera vegada que Puigdemont fa front a una euroordre. La primera va ser tot just arribar a Bèlgica ara fa 4 mesos i mig, però va ser una euroordre que recordareu que la justícia espanyola va acabar retirant abans que resolés. S'havia celebrat la vista, el jutge havia de decidir, i finalment la justícia espanyola va retirar-la davant del risc que s'entregués a Puigdemont només per alguns dels delictes dels quals se'ls acusa, entre els quals s'especulava que podia entregar-se a Puigdemont pels delictes de malversació, però no pels delictes més greus com eren rebel·lió i sedició. En tot cas, ara la incògnita és si Puigdemont finalment compareixerà davant de la policia finlandesa, i en cas que ho faci s'activa un procediment, que és un procediment llarg que l'obligaria a mantenir-se aquí, que té una primera etapa clau, que és una primera vista que es fa davant del jutge on decideix possibles mesures cautelars. En el cas de la primera euroordre a Brussel·les, la justícia belga va decidir que Puigdemont havia de tenir una residència fixa a Brussel·les, que no podia sortir de territori belga sense permís del jutge, i que també havia havia de comunicar els seus moviments. En el cas de Finlàndia no sabem quines podrien ser aquestes mesures cautelars, però en tot cas està clar que si s'activa i es comença a resoldre l'euroordre aquí a Finlàndia, hi ha una opció que Puigdemont hagi de continuar a Finlàndia mentre aquesta euroordre no estigui resolta.
Gràcies, Jordi Baró, des del Cinqui. Estarem molt pendents del butlletí de les 4 i de Catalunya Informació. Del Cinqui a Sant Cugat, ho acabem de dir, l'ANC té nova presidenta. Gemma.
Doncs sí, efectivament, Elisenda Pelosier, que ha estat confirmada com a nova presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, va ser la més votada, ha estat la més votada en les eleccions per escollir el secretari nacional de l'entitat. Això s'està fent a Sant Cugat del Vallès i allà tenim a la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, els 77 nous membres que conformen el secretariat nacional de l'ANC han escollit Elisenda Pelosier com a nova presidenta de l'entitat independentista amb 75 vots a favor i 2 en blanc. Pelosier ja era la principal favorita després que dissabte passat aconseguís 2.000 vots més que el segon candidat, Joan Canadell. Més disputats han estat els tres càrrecs orgànics de l'Assemblea, la secretaria, la tresoreria i la vicepresidència. Han de ser escollits per un mínim de 2 terceres parts del secretariat i si això no passa, es repeteix la votació indefinidament. Per ara, després de 5 hores de votacions, encara no hi ha acord per qui ha de ser vicepresident i qui secretari. Sí que sabem que Joaquim Arnau ocuparà el càrrec de tresorer i, com dèiem, Elisenda Pelosier serà la nova líder de l'ANC. Recordem que Pelosier és professora titular de l'Universitat de Barcelona i una peça de pes dins l'Assemblea des que es va crear l'entitat. Ha fet moltes xerrades arreu del país fent-se coneguda a les assemblees territorials. En aquests moments, ara mateix, el secretariat fa una pausa per dinar i després reprendran la sessió per acabar les votacions.
Molt bé, gràcies, Cèlia. Moltes gràcies. Estarem pendents d'aquesta última hora, doncs, d'aquí menys un quart d'hora al butlletí de les 4. Saludem ara per telèfon al síndic de Greuges de Catalunya, el Rafael Ribó. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Ribó, la presó preventiva dels processats i la prohibició a Turull d'exercir els seus drets polítics és un atac greu als principis que sustenten l'estat de dret a Espanya, el Conveni Europeu de Drets Humans. Vostè ha estat precisament aquesta setmana a Suïssa, s'ha reunit amb l'alt comissionat de l'ONU per denunciar la repressió, demanar una comissió de seguiment. I creu que li faran cas?
A veure, em fa tres preguntes a la vegada. La primera, evidentment, com venim dient en les elaboracions que fan des del síndic, hi ha una aplicació del Codi Penal radicalment desproporcionada per enfocar tots els temes que afecten en aquests moments a les institucions de Catalunya. I això en si ja és, com està dient molts professionals del dret i moltes institucions europees, és una desmesura. La segona, el que un jutge pugui intervenir en el procés d'elecció d'un representant que ha estat elegit per milions de persones, que ha estat elegit a partir d'unes eleccions on han participat milions de persones que sentiu la sobirania popular, és radicalment inadmissible. I això no ho diu el síndic, ho diuen els codis europeus, ho diuen les normes de major entitat internacional. Hi ha hagut sentències, hi ha hagut pronunciaments de la Comissió de Drets Humans i, per tant, és una transgressió claríssima. I, per últim, una cosa és que el que estem fent prop del Comissari Europeu de Drets Humans al Consell d'Europa, que ja va provocar la reacció del mateix Consell exigint al govern espanyol una investigació sense cap mena d'amagatalls sobre l'1 d'octubre i l'ús desproporcional de la força per part de la policia, i l'altra és la relació amb el Consell de Drets Humans i amb el comissionat de Nacions Unides, que jo vaig tenir el dimecres passat, on se li va plantejar que coordinés més els relators i que contemplessin la possibilitat de crear una anàlisi específica sobre el que està passant a Espanya.
Crec que s'ha reunit amb Roger Torrent, amb el president del Parlament. Què li sembla que reivindiqui bastir aquest front democràtic ampli contra la repressió?
Jo no puc entrar en opinions del debat parlamentari entre els grups i a proposta del president. Sí que, com que el Parlament és la casa d'on surt el síndic i a la qual es deu el síndic, sí que jo estic a disposició del Parlament per a qualsevol iniciativa que puguin emprendre respecte a l'anàlisi del que jo tinc encarregat. La garantia dels drets mirat des de l'Estatut, des de la Constitució i sobretot ara des dels tractats internacionals. I és d'això que vam parlar amb el president del Parlament.
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya, gràcies per atendre els solidaris. Bona tarda.
Gràcies, Rafael. Bona tarda.
Us volia preguntar als tertulians que sou aquí a l'estudi número 1 de Catalunya Ràdio, com us està afectant el sector de la cooperació a Fundipau, a Novac, al 155?
Bueno, el 155 estrictament com a entitat no ens està suposant res especial. Una altra cosa és que la situació política en la que vivim fa que, a més de totes les activitats que fem en àmbit de conflictes, desarmament, cultura de pau, etc., doncs hem d'afegir molts aspectes que tenen a veure amb la situació que estem vivint a Catalunya, i per tant, d'una manera, els fronts se'ns han multiplicat. Però estrictament, tècnicament, pel que fa al tema del 155, així com hi ha institucions que potser han tingut problemes pressupostaris, en el nostre cas això no ha estat així.
Luca?
Home, jo crec que ens està afectant. Vull donar un exemple. Ara, recentment, es va discutir el 5è pla director de cooperació de l'Agència Espanyola, que d'alguna manera és el marc, diguem, reglamentari des del qual es coordinen les accions de cooperació de l'Estat espanyol. Aquest pla director s'hauria d'aprovar amb el consens, diguem, o per aprovació també de les comunitats autònomes. Clar, en el cas de Catalunya, diguem, donat que hi havia el 155, no es va poder emetre un vot, diguem, des de Catalunya en aquest sentit, no? Jo sí que sento que, a més, tornant al discurs de la cultura democràtica, crec que les ONGs, diguem, que durant molt de temps hem centrat gran part de la nostra actuació en els països del voltant, cosa que seguirem fent, ara estem, diguem, agafant les nostres responsabilitats perquè entenem que és un moment fosc, diguem, on és necessari, i jo sincerament noto un cert grau de por. Diguem, aquesta última setmana hem vist diverses entitats que treballen en matèria de pau, que un informe de la Guàrdia Civil li ha transmès al jutge Gerena dient que promoure la no violència podia ser constitutiu de delicte, d'acord? Jo sento, diguem, que hi ha una consciència col·lectiva que les opinions i les accions que fem en qualsevol moment podrien ser considerades problemàtiques i un delicte.
Tu eres ahir a les protestes davant de la delegació del govern, no sé si la Carla també, com ho veu viure, veu rebre? I què eren aquells trets en l'aire, aquelles salves? Eren pilotes de goma? Suposo que no, perquè estan prohibides, tot i que les vam veure l'1 d'octubre.
Jo penso que no eren bales de goma, el que passa que sí que és cert que es van fer servir a aquest tipus d'escopetes, les Franchi, que servien per disparar bales de goma, però igualment el que s'ha retirat són les bales pròpiament i no l'arma. L'arma sí que està permesa i llança salves. Uh-huh. Altra cosa és que alguna d'aquestes salves hagués pogut arribar a caure sobre d'algú o a impactar sobre d'algú. Això és el que estem mirant, no? Perquè ahir generava com molts dubtes.
Uh-huh. Com ho vas viure?
37 ferits, lleus, això és veritat, però sobretot el que em va preocupar més d'ahir, diguem, és els ulls de desesperació i ràbia que veies a la gent. Diguem, jo sento que hi ha una impotència creixent per part de la societat civil, que ho trobem vies de canalitzar-ho, o sincerament hi ha un risc, diguem, en tot aquest sentit.
Sí, una cosa que sí que voldria destacar és que a nivell repressiu, un dels col·lectius més afectats continuen sent els periodistes, no? Els periodistes són objectiu, ja tant de l'extrema dreta, no? Que hem vist un auge en els carrers de Barcelona en els darrers mesos, però també per part de la policia, no? Perquè ahir, doncs com ara deia el Luca, no? Hi havia aquesta desesperació, però alhora s'estava atacant els nostres informadors, mm-hmm. I per tant s'està atacant la llibertat de premsa i els nostres ulls i les nostres orelles als espais que no ocupem. Llavors, estem condicionant de manera molt greu un altre dret fonamental.
El sindicat de periodistes ha expressat la seva queixa per les agressions que ahir van patir alguns companys periodistes. Saludem ara la Tika Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En democràcia, la discrepància i la dissidència són necessàries per evolucionar. Per què els tribunals són tan durs amb les dissidències, siguin polítics, independentistes, tuitaires, rapers o escriptors, i tan tous amb la corrupció econòmica? Això t'has preguntat al Twitter, Tika.
Sí, ahir era la pregunta que m'estava fent, perquè és una cosa que m'assombra, però no m'he centrada en Espanya, és una corrent que jo crec que s'està donant en les democràcies europees occidentals, però en altres molts països. Hi ha una contestació important per part de les poblacions de molts països de discrepància amb els governs, i amb les èlits que ens estan governant, i les respostes que es donen per part dels estats sol ser molt repressiva a tota mena de dissidències. I aquesta, jo crec que aquí doncs, també es posa de manifest que és la mateixa reacció a la dissidència. Si, per exemple, s'acusa, com alguns membres del govern, se'ls acusa de malversació i s'ha actuat en tanta contundència, malversació és el cas Gürtel, és el cas dels ERES o el Palau, i en canvi no s'han empresonat els governants del moment per haver permès aquestes corrupcions i fins enriquiments de personal. En ares dels diners de l'administració, que és d'on ha acabat sortint tot, o Urdangarín, i en canvi no s'actua en aquesta duresa. però sí quan el fonament que hi ha de discrepància és polític. I, en canvi, lo normal és que les discrepàncies polítiques es resolen en la via política, no en la via judicial. La senyora Rosa Parks, quan va pujar a un autobús, ja infringia una llei, perquè ja hi havia una llei que deia que estava prohibit seure en un seient que estava reservat per blancs i ella era negra. Només fent aquestes menes de contestacions canvies les lleis, canvies l'ordre que pugui haver constitucional. Si no, doncs és ben bé quasi com impossible.
Mm-hmm. Com us està afectant el 155 a l'Institut Català Internacional per la Pau?
Home, doncs mira, ens afecta perquè et fa molt més engorrós tots els procediments, per exemple, de pagaments, de despesa. Cada vegada que fas un pago, encara que sigui d'un euro, has de fer un certificat i envies l'ordre de pagament. I el certificat que diu que aquest euro no anirà destinat a res del procés al banc. El banc ha de demanar permís al ministeri. I el ministeri, quan és concedit, pot efectuar-se aquest pagament. I que ara això doncs, fa molt més farragós totes les tramitacions i la gestió econòmica per part de l'ICIT.
Mm-hmm.
No
ha Font...
limitat cap activitat, eh? 150
és burocràcia, tot més lent.
Exacte, molta burocràcia.
Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, gràcies per atendre a Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Vale, bona tarda. Adéu.
Doncs bé, se'ns acaba el temps. Hem fet aquesta tertúlia improvisada, aquest programa d'urgència per valorar els esdeveniments amb el sector dels moviments socials, amb advocades, amb defensors dels drets humans. Jordi Armadans, director de Fundipau, Fundació per la Cultura de Pau i el Desarmament. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Amic dels solidaris, per cert, com la resta, de fet, no és la primera vegada que veniu. Fins aviat. Carla Vall, advocada, penalista. Luca Gervasoni, codirector de Novact. I Maria Vila, advocada de drets. Ja sabeu, els solidaris sempre triem un cantant o un músic perquè ens recomani una cançó per acabar el programa i avui precisament hem volut que sigui el raper Pablo Hasél, condemnat a 5 anys de presó per la lletra de les seves cançons, per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i a la policia.
El meu nom és Pablo Hasél, sóc un raper de Lleida i la cançó que he triat és la del poema dels oprimits de Kens Aspi, que és un grup basc que ha fet aquesta versió de la seva cançó en euskera, en català, i l'he triat doncs, perquè parla de l'opressió que per part de la patim, que aquesta cançó parla precisament de la lluita que és imprescindible per un dia alliberar-nos d'aquesta opressió.
En aquest país ocult, amb les ombres vaig jugant, intentant ser jo mateix, pintant un endemà. Tot allò que no puc ser, raja sempre del meu cant. L'alba és ben a prop, la sento em va envoltant.
Amb el poema dels oprimits marxem fins aquí aquest solidari especial amb ONGs, moviments socials, advocats, defensors dels drets humans que es neguen a normalitzar aquesta regressió democràtica espanyola, l'atac als drets civils i polítics fonamentals, a la llibertat d'expressió, la legitimació de l'ús de la violència per resoldre un conflicte polític, la perversió de les regles més elementals de l'estat de dret, la separació de poders. No ho podem normalitzar de cap de les maneres, no ens hi podem acostumar, no podem desentendre'ns ni ser cada dia una mica més indiferents. Els dels solidaris no ho farem. Carla Verdé, Santi Soler, Sergi Cotillas, Marta Molina i Albert Segura, avui amb l'Ismael Cebrián al directe. Tornem dissabte que ve si ens deixen amb més ràdio compromesa.
Solidaris, ràdio sense fronteres.